Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El Barça aixeca el primer títol de la temporada, Flick aixeca el primer títol amb el Barça i no ho fa de qualsevol manera. Ho fa golejant el Real Madrid 5-2 i si no arriba a ser perquè el Barça es queda amb 10, encara amb més de mitja hora per davant, pintava que el marcador podia haver estat d'escàndol. Superioritat blaugrana total des del primer moment, l'equip va mostrar un to futbolístic extraordinari, una gran actuació coral, però també una gran fortalesa mental per anar superant tots els entrebancs. El gol del Madrid només començar, la lesió d'Íñigo Martínez als 30 minuts i després l'expulsió de Chesney immediatament al segon gol del Madrid encara amb molts minuts per davant. Res va fer tremolar els de Flick en el seu camí cap a aixecar la Supercopa de forma brillant. I com li ha canviat la vida a la porta en una setmana. Va arribar a Jeda contra les cordes i ha tornat cap a Barcelona amb l'1x1, amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor i amb un títol sobre el braç, sota el braç, golejant el Real Madrid. I segurament pensant que si algú gosa posar-li ara una moció de censura, doncs endavant. Demà escoltarem a la porta, promet la roda de premsa de demà a partir de les 10 del matí, ens agradi o no, que la pilota entri o no entri, marca de forma decisiva la vida d'un club de futbol, sent la gestió igual de bona o igual de dolenta. Així funciona el tinglado. Estarem de seguida amb el dia després al Barça i passarem també per Madrid. Surt el Madrid molt tocat de la derrota i en particular Ancelotti. Molt pobra la imatge dels blancs, només Mbappé va estar a l'alçada, desaparegut Vinícius. Atenció que el Barça li ha fet al Madrid 9 gols en 2 partits, 4 a la Lliga i 5 ahir a la final de la Supercopa. Parlant de la Lliga, s'ha posat líder l'Atlètic de Madrid. Després de guanyar-li 1-0 a Osasuna, ja els 4 primers estan amb els mateixos partits. Líder Atlètic de Madrid, 44 punts, Real Madrid, 43, Barça, 38, Atlètic Club, 36, al final de la primera volta. A l'Espanyol segueix en descens, després de l'empat a 1 de dissabte contra el Leganés, s'han de guanyar partits per sortir del pou. A un punt de la salvació que marca l'Alavés està ara l'Espanyol. Divendres, nova final, davant del Valladolid, també a Cornellà. Ara l'Espanyol treballa en donar sortides per poder fitxar. El Girona va sumar 3 punts d'hora a Vitòria gràcies a un gol de John Solís al temps d'afegit després de fer un mal partit. A la Lliga Femenina, el duel català se'l va endur al Barça, 6-0 al Levante Badalona, derrota de l'Espanyol 1-2 davant l'Atlètic Club. En bàsquet, victòria vital i soferta del Barça a Gran Canària, 74-77. Si li guanya el Bilbao diumenge que ve, el Barça estaria al 99% classificat per la Copa del Rei. Ha començat l'Obert d'Austràlia de tennis. Aquest matí Alcaraz ha superat en 3 sets a Shevchenko. També ha passat ronda avui Djokovic. Avui comentarem la jugada amb el Minguella i el Poli, la mítica parella dels dilluns, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, cau el primer títol. Quants més cauran? Creieu que cap més, només el 8%, que un més, el 36%, que dos més, el 32%, que tres més, triplet, el 24%. En clau espanyol, qui ha de sortir primer en aquest mercat d'hivern? Aposteu per Aguado, el 32%, la majoria per Salvi, el 59%, per Cardona, el 9%. I en clau Girona us preguntem com us deixa la victòria a Mendizorroza. Esteu contents pels 3 punts, el 55%, preocupats pel joc, el 45%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 10 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! Comienza el partido, 10 de la noche. Aquí en Gida, 8 de la tarde en España. Aguanta Mbappé, caracolea Mbappé, sale por pierna buena Mbappé, chuta Mbappé, gol, 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 gol.
Iba a decir que era un chupón.
Gol, 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 gol. Se mete dentro del área, remata, fuera. Otra que tuvo Rafinha, la tercera del Barça. Uy, qué buena pelota, gana mano, Yamal va a entrar en el área, Yamal. Busca espacio, una mano, dos, chuta Yamal. Qué golazo. pelota que va arriba, buen balón, remata el balón que queda muerto. ¡Qué paradón al remate de Tchouaméni de Chesney!
No, 27 se va lesionado, pero por su propio pie, Íñigo Martínez.
Dice Gil Manzano, lo va a explicar, penalti.
Claro.
Y amarilla Camavinga. Ok, chute usted. Ahí va Robert, Courtois bajo palos. Toma Lewandowski, carrera, chuta Lewandowski. ¡Gol! Y gol, gol, gol. Ahí va Koundé, Koundé, cuelga pelota.
Bueno, bueno.
Rafinha remata. Gol, 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 gol. Mira, 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 la agarra. Cuidado, Camavinga, que tiene una amarilla. Rafinha con el balón. Pelota para Valde, chuta Valde. Gol, gol, gol.
Increíble.
Va Rafinha, mano a mano. Roja, vamos con el color roja. Roja para Chesney, el entre Leña y Peña. ¡Ojo, Rodrigo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Final del partido. El Barça, campeón de la Supercopa de España, derrotó al Madrid por 5-2. Elena Conde.
Se va Hansi Flick a darle la mano a Ancelotti, no sabe perder finales, el técnico alemán.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 5, Real Madrid 2. El Barça de Flick alça el primer títol de la temporada golejant al Real Madrid.
Esports. Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra.
I can say I'm really proud.
De primero lo que quiero decir es, bueno, yo estoy muy orgulloso por lo que ha pasado. Yo creo que hoy y yo hemos hecho, bueno, un partidazo, el nivel de que hemos jugado. Y al final todo ha pasado muy bien para nosotros. Y como hemos dicho ya, nosotros no volvemos atrás ni vimos atrás. Jugamos partido a partido. Y ellos también ya lo sienten, que somos un equipo grande, somos un equipo que está listo. Y cómo ya hemos jugado y cómo ha empezado, por ejemplo, el partido y después cómo hemos vuelto. Y yo creo que hemos hecho un partidazo.
El que la sigue siempre la consigue.
Tenemos que mirar la realidad ha sido esta, no hemos defendido bien, ni en campo contrario, para intentar de presionar arriba, ni con el bloque bajo. Entonces esto ha sido la razón bastante sencilla, que ellos han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaces de trabajar bien a nivel colectivo, pero también a nivel individual, porque hemos perdido muchos duelos. Esto obviamente nos deja mucho triste, mucho decepcionado, pero esto es el fútbol. Y con la tristeza tenemos que ir a casa. La tristeza, obviamente entiendo perfectamente que la tristeza nuestra es la tristeza de nuestra afición. Esto lo sentimos muchos, pero tenemos que mirar adelante porque No hay otra, mirar adelante, preparar bien el próximo partido, recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este. Tu vida yo te la desprecio.
Flick i Ancelotti, la cara i la creu, l'alegria i la decepció. Busquem com és el dia després d'aquesta victòria al Barça amb l'Helena Condis, que la tenim a l'aeroport de Madrid. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Sí, d'aeroport en aeroport. Ara només em queda una escala i agafo el tercer vol i torno a Barcelona.
Vinga, molts ànims que això s'acaba. Escolta, retorna amb eufòria total i absoluta per part de l'equip, que ha arribat aquest matí a Barcelona a primera hora, després d'una brillantíssima victòria amb golejada sobre el Real Madrid. Per tant, l'eufòria està, faltaria més, absolutament justificada, Helena, eh?
Estaven exultants, estaven molt eufòrics ahir en la celebració que es va allargar al vestidor del King Abdullah Stadium, com no podia ser d'una altra manera. Els que portaven la batuta eren sobretot els joves, Lamine Yamal i Valde, dos dels golejadors de la nit contra el Real Madrid, i Una mica el que es destacava és el gran encert en l'aposta per Hansi Flick, eh? Perquè aquest Barça creu en l'entrenador, els futbolistes estan a la una amb el tècnic i estan demostrant que les grans cites no fallen. Ahir van mostrar més la fortalesa com a equip, després del gol de Mbappé no es van enfonsar, al contrari, van marcar 4 gols més en una primera part excelsa. I després de l'expulsió de Chesney, jo em quedo amb un detall, perquè Flick crida a Caçador, que podríem dir que és la seva extensió al camp, el seu portaveu, perquè els donin unes ordres molt concretes als jugadors, que és unir-se més que mai com a equip i ser solidaris, i així ho van fer, i només van encaixar el segon gol, que va ser de falta, perquè a més Iñaki Peña, que no va ser titular, va entrar fred. Coses de la vida, Joan, un moment delicat pel futur d'Araujo, on no sabem si se n'anirà, tot i que a mi em segueixen dient que la seva voluntat és marxar. Ha d'entrar a la mitja hora del partit per la lesió d'Íñigo Martínez, i ahir, quan torna a apostar per Chesney, acaba sent expulsat el porter polonès i sense escalfar d'entrar Iñaki Peña. Tots van estar a l'alçada d'aquest primer títol de l'era Flick, a més el primer per la majoria de la plantilla del Barça, casos com Dani Olmo, com Lamin, com Cubarsí, com Íñigo, com Caçador, encara no havien guanyat cap títol, i em vaig fixar en Dani Olmo, que ahir també estava molt feliç, els seus companys l'han fet molt costat, i de fet hi va haver una celebració després durant l'entrega del trofeu, on es van ajuntar uns quants, els espanyols, Pedri i Ferran Amolmo, van fer el gest del rellotge, que és el que ell sol fer quan celebra els gols, i Olmos va fer un petó a l'escut i va dir: jo aquí, han estat setmanes molt complicades, ahir per fi va poder tornar a jugar, i va estar molt bé també els minuts que va tenir a la segona part.
Sí, sí. Escolta, no creus que la lesió d'Íñigo Martínez pot modificar algun pla de futur respecte a Araujo, Condis? O que ja en parlarem els propers dies, però quina sensació tens avui?
Ho haurem de veure. Sí que és cert que Hansi Flick, per cert, Joan, no ha perdut cap final, 6-6, sí, va dir a la prèvia que ell espera poder comptar amb Araujo, perquè és un dels futbolistes millor defensa. Ahir, també, durant la celebració, vam veure com Gavi, com alguns dels seus companys, demanaven el suport a Araujo, mirant a la grada, assenyalant-lo, fent-lo que es sentís important, perquè els jugadors voldrien que es quedés, però a mi el que em deien, i després del partit quan preguntava, és que el central uruguaià es veu més fora que dins, i que la seva voluntat, almenys aquesta setmana passada, era marxar. Deco està pendent d'una entrevista amb els seus representants, perquè té una oferta de renovació a la que li ha donat llargues, i també està pendent el Barça de si finalment la Juventus, en principi hauria de fer aquesta setmana, envia una oferta formal. El director esportiu del club italià va dir que aquesta setmana s'esperen bones notícies en matèria de fitxatges. El volen a Ronald Araujo, per tant, és una setmana en la que hi ha d'haver negociacions. El Barça, però, per menys de 50 milions d'euros, no deixarà sortir Araujo, encara que des del club sí que estan oberts a escoltar ofertes. En principi, la lesió d'Íñigo Martínez, que demà passarà més proves, no s'ha d'allargar més de 4 o 5 setmanes, té una rotura al bíceps femoral, i en principi doncs és una lesió que s'ha de resoldre ràpid, però clar, pel camí, Joan, hi ha 8-9 partits que ha disputat el Barça, per tant hem de veure si això beneficia o no la sortida d'Araujo. D'entrada té pinta que no, però si la Juve es planta una bona oferta i el jugador vol marxar i no vol renovar amb el Barça, el club sí que li obrirà les portes.
Molt bé, Condis, i ara en parlem, però la porta també estava l'home eufòric després d'una setmana dura i difícil per ell, i va ser també protagonista de la celebració sobre la gespa. Jo crec que aquesta vegada sí, la porta bastant el seu paper, i és normal que mostrés i que participés també de la festa amb els futbolistes.
Sí, les portades, de fet, Joan, d'Esport, de Mundo Deportivo, de La Vanguardia, destaquen a la porta, enmig de tots els futbolistes a la gespa aixecant la Supercopa d'Espanya. És veritat que quan l'enfocaven pels videomarcadors, assegut a la llotja al costat de Florentino Pérez, estava doncs molt prudent, pràcticament no va celebrar ni els gols, em deien testimonis que estaven allà en aquella zona noble, però després, quan va baixar el terreny de joc, ja va ser la porta en estat pur, es va emocionar, fins i tot Rafa Juste plorava també al seu costat a la gespa, perquè em deien que han estat setmanes molt dures, de molts nervis, i així ho van alliberar, no? Van alliberar la tensió doncs, celebrant eufòrics i exultants la porta. A més, m'explicaven directius que han estat amb ells aquesta setmana que està enfadat amb bastants periodistes de Barcelona, que estan molt blés perquè diu que doncs, són bastant durs amb ell i que no se li reconeix el que està fent bé pel Barça. La Porta sí que espera una mica més de reconeixement demà. Aquesta roda de premsa li arriba en un moment molt dolç, després de la maneta al Real Madrid. Ahir comentàvem, Joan, els periodistes que estàvem a la zona mixta, que té flor, fins i tot per sí, això sí. El president haurà d'abordar el cas Dani Olmo en un moment en què l'equip a nivell esportiu està doncs aguantant el que és la crisi institucional, i em diuen també que la Porta ja ho ha arreglat tot amb la federació. Vam estar de fet a la recepció de la prèvia del Clàssic i es va abraçar fins i tot diverses vegades amb el president Rafael Louzán. Per tant, no hi haurà ni expedient ni sanció per la Porta pel seu comportament després de conèixer la cautelar a Dani Olmo, pel seu comportament poc ortodox a la Vanllotja, que va sorprendre a tots els membres federatius.
Molt bé, com dius. Escolta, gràcies per la informació, felicitats per la feina que has fet durant tots aquests dies des d'allà, i a rematar el viatge. Que vagi molt bé,
Adéu, igualment.
Adéu. 3:22. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És increïble com li ha canviat el panorama a la Porta en qüestió de dies, eh?
Sí, divendres estava jo remuntant-me tot a l'inici, i divendres, recordo, 27 de desembre i dilluns 30 de desembre, els jutjats de lo mercantil d'instrucció respectivament de Barcelona li deien que no al Barça. Els dos recursos presentats, les cautelars demanades per Olmo i Pau Víctor, en aquest cas basant-se en el seu dret a exercir la seva professió, a jugar, li diuen que no. La Porta va a Dubai a la gala dels Globe Soccer Awards, on és premiat Lamine Yamal. Allà ell volia passar el cap d'any a Dubai, veu que la situació es complica, torna, de fet, marxa de la gala i torna a Barcelona, es posa a treballar fins al dia 31 de desembre a les 9 de la nit, encara que ell ara estava a les oficines del Camp Nou, intenta tancar quan abans millor la compra de les llotges, tranquil·litza Olmo, a qui assegura, com a la Lliga, que ja tenen tota la documentació abans del canvi d'any, abans d'arribar al 2025, i que només queda rebre els diners per les llotges del camp, i tot això arriba el divendres 3 de gener, que ja aconsegueixen aquests 100 milions d'euros de tresoreria. El Barça també aconsegueix que ha quedat allà una mica de juït, però han aconseguit, per fi, després de dos estius, arribar a la regla 1-1, ja poden fitxar amb normalitat, i recorren amb això al CCD, pressionen també fent viatjar Olmo i Pau Víctor a l'Aràbia Saudita. A tot això, el dia de la cabalgata apareix als 10 grups d'opinió barcelonista de l'oposició dient que o dimiteix la Porta o li fan una moció de censura. El dimarts, dia 7, apareix Jordi Ferrer de nou dient que ell s'avança i que vol presentar la moció de censura i al final no la presenta. I dimecres 8 de gener, doncs semblava que tot estigués escrit com si fos un llibre, abans de la semifinal, dues hores abans, rep la cautelar, Joan Laporta, ho celebra amb la famosa llabotifarra. A la llotja, com deia Helena, diu paraulotes que no se sap a qui van dirigides, i aconsegueix aquesta cautelar, que almenys donen tranquil·litat pels propers 3 mesos per Dani Olmo i Pau Víctor. I ahir la seva gran aposta, doncs Hansi Flick guanya el seu primer títol amb manet al Real Madrid, i demà toca donar explicacions en roda de premsa, compleix la seva paraula, donarà explicacions, veurem què diu de les inscripcions, de qui són els propietaris de les llotges, per què es paga 100 milions i no 200, els noms dels empresaris, què ha passat amb Juli Guiu. A tot això ha de respondre Joan Laporta, i també se li preguntarà, evidentment, què espera d'aquesta moció de censura.
Sí, perquè jo crec que sí, és evident que si ara algú se li acudeix posar una moció de censura contra Laporta, és que és una bala perduda, vull dir, està perduda davant mà, crec, no ho sé.
El que diu Jordi Ferrer és que ell la presentarà sí o sí, que ell, el dia després de firmar-se l'acord amb Nike, després de veure allò de la comissió de Darren Dane de 50 milions d'euros, ja la volia presentar. Diu que s'espera a escoltar les explicacions del president, i la resta de grups, els 10 grups, inclòs Víctor Font, el que volen és escoltar demà el president. Segueixen pensant en presentar la moció, però veurem si després d'escoltar el president tiren marxa enrere. El que està clar és que Jordi Ferrer manté que ell la presenta. Si no la presenten els 10 grups, ell presentarà la moció de censura.
Serà molt interessant demà escoltar la Porta a partir de les 10 aquí a Esportscopi, evidentment, els millors moments d'aquesta compareixença. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida estem a Madrid.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya nada volverá a ser como antes.
La passar per Madrid per saber com està el pati per allà, en el dia després d'aquesta derrota. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes y feliz año, que no habíamos coincidido.
Igualmente, Melchor, igualmente. Bueno, que no está acostumbrado el Madrid a perder finales, Mel, además derrota contra el Barça, además con goleada y dejando una pobre imagen futbolística ayer, ¿eh?
Sí, sabes que duelen mucho en el Real Madrid las derrotas, sobre todo por lo que dices, porque hay poca costumbre en ello y sobre todo en una final, pero lo que más duele, incluso por encima de la derrota, aunque haya sido una final y ante el eterno rival como el FC Barcelona, es la imagen. Y la imagen de ayer, pues hacía muchos años que no se veía en el Real Madrid, superado desde el primer minuto hasta el último prácticamente, con un Barça que fue superior desde el inicio hasta prácticamente el final del partido, y con un Real Madrid reconocible, más parecido al de inicio de temporada, con esa falta de equilibrio, con esa falta de intensidad de los jugadores, que ninguno parecía estar a su nivel. Y bueno, la imagen es lo que más duele, pero dentro de eso y dentro de lo malo, pues lógicamente, para todos aquellos que apuntan ya a la cabeza de Carlo Ancelotti, mandarles el mensaje de tranquilidad. En el Real Madrid no son tan impulsivos, son más reflexivos, mantienen la calma y mantienen la confianza en un técnico que no se pueden olvidar en el club, que les hizo ganar la pasada temporada 5 títulos, que en esta ha ganado ya 2, que ha disputado una final y que sigue vivo e intactas todas sus posibilidades y opciones en los otros 4 títulos que quedan, ¿no?
Igual es el que sale más tocado, el entrenador, pero no peligra su cargo, Mel.
No, de momento no. Hombre, si esta imagen se sigue manteniendo y repitiendo, entienden que eso ha sido un mal partido, porque lógicamente han llegado de madrugada. En el avión pues ha habido esa charla también, pero no, en un día después de perder un partido no se habla ni se abordan los temas que pueden haber. En el Real Madrid ya te digo que hay confianza en el técnico, tiene contrato hasta el 2026, o sea, en ese aspecto no hay problema. Lógicamente entienden que esto ha sido un mal partido de todos, porque realmente ayer...
Mbappé el único, ¿no?, que estuvo, bueno, que hizo cositas.
Yo añadiría a Courtois en los primeros minutos.
Sí, es verdad.
Que también estuvo en su línea, ¿no? Luego los otros goles que encajó, pues poco pudo hacer el cancerbero. Mbappé mostró su mejor versión. Fíjate que jugando horrible el Real Madrid, donde lo que estaba planteado en la pizarra nadie lo realizó, a pesar de ser muy superior del Barça y todo lo que hemos dicho, pues tuvo la ocasión de Mbappé que saca Peña, tuvo el palo de Rodrigo. Quiero decir, al final el fútbol también son circunstancias, momentos y que te pueden determinar un resultado u otro, ¿no? Pero en el Real Madrid pues asumen que fue un mal encuentro, que no se aplicó sobre el terreno de juego lo que había planteado Ancelotti, no tapaban los delanteros, se producían superioridades numéricas tanto en banda como en el centro del campo y llegaban lógicamente desbordados a una defensa que hacía agua por todos los lados, pero que venía ya desde arriba, ¿no? Lo explicó ayer perfectamente Ancelotti, no hemos estado bien ni en la presión alta ni en el trabajo defensivo, con lo cual el Barcelona pues fue muy superior.
Y a mí me llamó la atención, Mel, que a pesar de que el Madrid estaba jugando mal, cuando el Barça se queda con 10 y el Madrid marca el 5-2, quedan muchos minutos por delante y yo pensé, ahora viene el arreón fuerte del Madrid, y no apareció.
Sí, bueno, lo intentó, lo que pasa es que es inacierto. Bueno, ahí lo que pasa sobre el fútbol, Joan, yo tengo una visión muy particular y hay muchos elementos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, el Barça se pone en un 4-4-1, defiende muy bien, que es algo que destacó también Flick en rueda de prensa, que hemos defendido muy bien en la segunda parte cuando ellos han tenido superioridad numérica. El Real Madrid tuvo realmente contadas ocasiones, un remate de Tchouaméni de cabeza en un saque de esquina, luego una chilena, la jugada que te mencionaba de Mbappé dentro del área, que la tira y la saca a una mano Peña abajo.
Sí, pero ya muy al final. Ya
sí,
esa.
Muy al final, pero bueno, hay que decir que entre que el Real Madrid no estaba fino ni con las ideas claras en ataque, que se veía obligado, forzado alguna vez casi más con el corazón que con la cabeza, y que el Barça defendió muy bien y que bueno, ese resultado de 5-1 pues le hacía trabajar con cierta calma, pues se dio lugar a ese resultado que pudo haber sido mucho más amplio, pero en definitiva pues que ha sido una de las derrotas más abultadas y que lógicamente en el club, aunque te digo que tienen confianza en Ancelotti, pues hablarán con el técnico en los próximos días y también reflexionarán sobre si es necesario o urgente el reforzar ahora el mercado de invierno, aunque ya sabes que eran un poquito reacios a ello, ¿no?
Muy bien. Mel, gracias, te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos.
Avui tocava baixar el quiosc, que ho ha fet el Gil, que té la capacitat de teletransportar-se. Hola, Gil, bona tarda.
Però pagaves tu, eh? T'arruïnaràs, eh?
Sí.
No, t'arruïnaràs. No. Bona tarda.
Bona tarda. Ja has passat per un quiosc de la Rambles, de Barcelona, i després has passat per un de la Gran Via madrilenya.
Sí, deixa'm que et digui el primer, que els redactors de tancament d'ahir no estaven per la originalitat, eh? I si no, mira les portades. AS, superpaliza. Mundo Deportivo, supermanita. Marca, superbaño. Sport, campeones. Canvia una mica la pauta. Si te'n vas als generalistes, el periódico Superbaño del Barça al Madrid, La Vanguardia, manita al Madrid, El Mundo, el Madrid de Ancelotti naufraga, en El País, el Barça vapulea al Madrid. Va, anem per la premsa d'aquí. Comencem per Mundo Deportivo i per Sport. A Mundo Deportivo podem trobar dues derrotes històriques seguides, una més sagnant que l'altra, deixen a l'equip de Carlo Ancelotti en una nova crisi d'identitat. I escriu Santi Noia, titulant, super repaso, vaja, super. Soberbio Barça en colectivo con un chaval de 17 años, Lamin, aclamado por un público que empezó silbando a la porta y acabó con reproches a Florentino. Al Diario Sport escribió Joan Bails, lo mejor que ha hecho la porta en sus 4 años de mandato es fichar a Flick. La humillación al Madrid provocará una corriente de ilusión que la porta debe gestionar sin volverse loco. Alerta a Joan Jupallàs, a La Vanguardia. Flick ha sido capaz de construir un equipo que huele a grande. El adhesivo del Barça es joven y viene de la Masía. El del Madrid lo pone solo un español, Lucas Vázquez, su eslabón más débil. Y en el periódico, Marcos López y Joan Domènech, ese hombre tranquilo y sereno que no pierde finales. 6 ha jugado, 6 ha ganado, Hansi Flick, obviamente, sí. Ha transmitido una inyección de vitamina de calma a un club esquizofrénico. Creuem al Pont Aeri. Anem a la Gran Via, Marca y AS. En AS, este Barça lo tiene todo porque es capaz de acelerar en sentido contrario a los arrebatos de ira de su presidente. Y subraya Alfredo Relaño, el Madrid fue toro, el Barça torero. Contra 10 el Madrid fue incapaz de sacudir la estantería del Barça. En Marca, Ancelotti está aún más lesionado que tras la derrota por 0-4. Habrá que esperar y ver el alcance de este desastre que no solo pone al entrenador en una situación desesperada. Estic pensant en el que acaba de dir Mel. No sé què pensarà Florentino Pérez quan vegi aquests titulars. Juan Ignacio García Ochoa. Ancelotti se mostró temeroso y lo pagó con un partido ridículo. ¿Qué tendrá Flick que cuando Carleto le ve, cortocircuita? La goleada no fue a más porque Flick puso a un medio jubilado bajo los palos. En El País, Manuel Javois, festival cómico del Madrid culminado con el córner más ridículo de su historia. En El Mundo, Orfeo Suárez, el Barça deja al Madrid desnudo y sin el chaleco de Ancelotti.
De les lletres a la imatge, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge és, naturalment, el trofeu de la Supercopa i centenars d'imatges durant i després del partidàs del Barça i la pallissa tàctica i de gols de l'equip de Hansi Flick al Madrid. I les imatges dels culers gaudint de l'exhibició i fent botifarres tangibles o simbòliques, però també imatges dels culers que amb l'expulsió de Szczęsny i el gol de falta directa de Rodrigo van mirar el rellotge de la tele i només posava minut 60. Quedaven gairebé 40 minuts. 40 minuts de patiment o de gaudir del partit. Afortunadament pels culers, l'equip de Flick va mantenir el tipus i va aguantar el resultat davant d'un Madrid inoperant on el rellotge avançava massa lentament. No passaven els minuts. Imatges que un any més ens arriben lamentablement des d'Aràbia, sense pràcticament aficionats d'aquí. Ni es juga el clàssic al Bernabéu, ni a Montjuïc, ni molt menys al Camp Nou, ni ens arriben des de qualsevol camp d'Espanya que pogués acollir la Supercopa en un cap de setmana de festa per a les aficions i d'ingressos per a la restauració i l'hostaleria de qualsevol comunitat. Ens arriben les imatges des d'un país on assetgen a noies que van anar a viure al Mallorca, per exemple. Imatges des d'un país on el condemnat per prevaricació, el president de la Federació, Rafael Lauzán, diu que jugar allà a la final de la Supercopa és tornar el carinyo rebut a Aràbia Saudí. I, a més, amenaça en allargar el contracte fins al 2034 i en fer jugar també allà la Supercopa femenina. Mapi León i altres amb personalitat no pensen, afortunadament, el mateix. Ja tinc ganes d'escoltar les seves reaccions molt més valentes que els jugadors de futbol masculí.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imagen. De seguida, el superdebat amb el Minguella y el Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Anem amb la mítica parella dels dilluns. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estic encara disfrutant, eh?
Estàs disfrutant encara, eh? Gran partit ahir del Barça, eh? Molt bé, Minguella, eh?
Sí, home, molt bé, molt bé. Sí. No va deixar cap detall. Va lluitar, va jugar, va dominar el partit, va avorrir el Madrid, va avorrir l'àrbit. I no va avorrir el públic, perquè el públic s'ho va passar amb gran.
Sí, sí. El Minguella està content, el Minguella està disfrutant. Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, ¿tú cómo estás, Poli? Bien, a ver, vamos. ¿cómo están los ánimos?
Tranquilo, bien. Sí, ¿por qué?
Bueno, no, por nada.
Es verdad que ha perdido estrepitosamente el Madrid ayer.
Sí.
Pero bueno, yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar todavía. Queda mucha liga, que es lo importante, queda la Champions. Es verdad que ayer le metió un baño el Barça estratosférico. Vamos, no hay nada que opinar, todo lo contrario, al revés, todo lo contrario. Creo que no hay ninguna discusión en nadie. Yo creo que lo vimos todos, absolutamente todos. Pero vuelvo a repetirte, esto como cuando el Barça hace dos meses le sacaba 10 puntos, creo que eran, y ahora resulta que el Madrid le saca 5 y el Atleti le saca 6 cuando le sacaba 16. Entonces creo que queda mucho todavía. Es el primer título, es importante, para mí son todos los títulos importantes, pero evidentemente es el título que es. Lo importante viene ahora.
Sí. Yo creo, Poli, que lo que más me sorprendió del Madrid, que tú lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, esto es del fútbol, y la gente se va arriba y se va abajo y tal. Pero no entiendo este deshacerse como un helado el Madrid.
Totalmente.
El Madrid tiene jugadores fenómenos. ¿Cómo puede parecer un equipo de colegio?
Pero lo has dicho muy bien, José. El Madrid tiene jugadores fenómenos. Pero tiene equipo, tiene idea, bueno, tiene plan... Bueno. Tiene que saber, sabe lo que hace cuando está en el campo.
Sin idea, sin equipo, sin plan, no vas muy lejos, Poli, ¿eh?
Pues,
solo con calidad te da para lo que te da.
Fíjate, Joan, me acaba de encantar lo que acabas de decir y vamos a estar de acuerdo. Estando en Madrid tan mal, es capaz de estar segundo en la Liga a un punto del líder.
Sí, sí.
Y clasificado de momento en la Champions. O sea, ahora mismo el Madrid
puede ganar la Champions
y la Liga, ¿o no?
Sí, claro.
Eso no lo duda nadie. Yo lo que me sorprende es la imagen que dieron estos jugadores, que no son niños, porque a veces a un equipo de juveniles juega una final y no tocan bola porque están nerviosos, porque no la presión cae sobre ellos. El equipo de Madrid eran todos súper profesionales y han jugado partidos de todo tipo. ¿Qué les pasó para deshacerse así, no?
Pero yo estoy de acuerdo contigo, José. Lo que pasa, mira, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Vamos a ver. El Madrid, con los jugadores que tiene, puede ganar igual que el Barça cualquier partido. Pero
sí,
lo que tú
seguro.
No puedes es ganar, tú lo que no puedes es ganar continuamente solo por los jugadores. Si tú ganas solo por los jugadores, estás hablando de que estamos haciendo una ruleta rusa, metiendo una bala, que una vez lo meterá Mbappé, otra vez meterá Vinicius, otra vez no sé qué. Pero esto te da... Este año estoy hablando, porque estamos hablando del actual campeón de Liga y del actual campeón de la Champions, de Copa de Europa. Pero yo la pregunta que me hago es, con esto ahora mismo y con todas las carencias que tiene el Madrid en defensa, no tiene central, no tiene lateral, en fin, no tiene muchas cosas que para mí le hacen falta, no tiene un centrocampista organizador. Yo te pregunto, ¿con esto da para poder aspirar a ganar la Champions en la Liga? No que esté ahora mismo segundo y que no esté clasificado, que ahora mismo está clasificado la Champions. Ahora, yo creo que no da. Yo creo que si te faltan ciertos jugadores y si no tienes una idea clara de cómo quieres jugar, por lo menos para intentar plasmarla en el campo, pues creo que tienes un problema grande. ¿Cuál es el problema? El del Madrid, en este caso me refiero del club, que no ha sabido hacer este año una plantilla que esté equilibrada con los jugadores que ya sabíamos que iban a faltar. Es problema del entrenador también, porque está teniendo bastantes problemas con los jugadores que tiene y creo que no les está sacando el rendimiento que los tiene que sacar, también. Y luego también es de los jugadores. O sea, todos tienen problemas aquí. Porque
sí,
ayer
pero hay una cosa que es básico. ¿Cómo puedes enfrentar un partido así, jugando con Mbappé, jugando con Vinicius, jugando con el otro brasileño y con Bellingham.
Rodrigo.
Cuatro atacantes que no defienden.
Es que ese es un problema que tiene el Madrid, exactamente, José, totalmente de acuerdo contigo.
Es un problema que tiene el Madrid y que queda en evidencia, sobretot Minguella, quan juga contra el Barça, que al Barça ja al Bernabéu li va fer 4 gols i ahí 5. El Barça sí que es veu clarament una idea de joc, hi ha futbolistes joves amb gana, no?
Claro. El Barça juga molt bé, uns nanos molt il·lusionats, amb 3 o 4 jugadors espectaculars. Aquest Rafinha, que va arribar aquí com aquell que no coneixia ningú, resulta que fa gols de falta, fa gols de tiros, fa gols de cap, tal. Bueno, i en la mínia ja no ho diguem, sí. El Lewandowski tira penals, i els nanos joves, el Cubarsí i tots aquests, compleixen súper perfectamente.
Pero
claro, el Barça tiene una gran plantilla.
Se le ve con espíritu, Poli. Se le ve con espíritu.
Yo
este
te voy a decir una cosa más importante para mí del Barça. Yo creo que el Barça tiene un futbolista que no se le está dando mucha. No sé por qué no se le está dando lo que se merece, que creo que es más.
Casado.
Más Casado.
Sí. No, ya se habla mucho de él, muy bien, sí.
No, es que no es que muy bien, es que maneja el equipo con una facilidad. Yo sé que a lo mejor no lo podemos comparar con Busquets, a lo mejor no lo podemos comparar con el entrenador que tuvo, con Xavi. A lo mejor no lo podemos comparar con
Busquets. Son distintos. Este trabaja más, tal.
Esa es la diferencia para mí.
Cómo es el fútbol. El titular tenía que ser otro chico joven que se llama Bernal.
Sí. Que jugaba con él,
el que se lesionó.
El titular fue Bernal. Sí. Se lesionó y con esto Bernal, como es normal, se está recuperando y esto le ha dado salida a este jugador.
¿Te gusta, Poli? ¿Te gusta Casado, Poli?
A mí me gusta Casado por muchas cosas, pero sobre todo que un futbolista, cuando le dan la oportunidad de poder salir a jugar y con esa personalidad es capaz de asumir los mandos de un Fútbol Club Barcelona, de una entidad como el Barça, es tremendo. Pero es que el chaval ha ido creciendo y le da una tranquilidad y una seguridad al equipo, y le hace un equilibrio y un orden que es básico para jugar al fútbol.
Hablaba de John, que hace poco hablaban que si se vendía por 100 millones o no sé qué, ya prácticamente no está ni de suplente de John. Bueno, es la fuerza de los jóvenes.
Sí, sí. Los jóvenes al poder, la masía al poder. En fin, amics, lo dejaremos ahí, amigos, a seguir bien, Miguel y Poli.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
En parlant. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. El campió de la Supercopa torna a Montjuïc i canvia a una altra competició, la Copa, que viurem amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Betis.
Manolo Olivero, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, seguim 3:45. Hem de parlar ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan, bona tarda.
Empat a 1 davant del Leganés, punt insuficient perquè empatant partits no sortiràs del pou, i a partir d'ara hem d'estar ja també, Quique, molt pendents dels moviments del mercat, que l'Espanyol vol que surti gent per poder fer incorporacions, no?
Sí, entre el mercat i divendres, nova final contra el Valladolid, nova promoció d'entrades, una invitació per soci, per intentar que hi hagi l'ambient que vas viure l'altre dia, que va estar força bé.
Bon ambient,
contra
sí.
el Leganés. Avui no passarà res en quant a mercat. Roberto Fernández, ja ho sabem, davanter de 22 anys de l'Sporting de Braga, que està a punt de signar fins a final de temporada sense opció de compra, com bé ha anat informant tot el cap de setmana el Javier de Aro. La seva arribada no està lligada amb la quasi segura sortida d'Irving Cardona cap al Saint-Étienne. Cardona hauria, doncs, de marxar. I també Álvaro Aguado, que no compta per l'entrenador, acaba contracte el 30 de juny i no té ofertes segons el seu entorn. Així que el club haurà de buscar i rebuscar perquè pugui sortir. Així també ho fa amb Salvi, un desastre de planificació. comunicació esportiva. També es treballa per tallar la sessió d'un Ubar des de l'Ajax, que ha jugat un quart d'hora amb l'Espanyol. Són molts moviments, però la intenció seria fer incorporacions que tapin els forats d'aquesta plantilla. Es busquen al marge d'un davanter, com Roberto, que vol venir ja mateix. T'anuncio que es busquen dos jugadors de banda i un mitja punta.
Incorporem al Javier de Aro des de Tiempo de Español. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero del partido, de uno en uno no se saldrá, Javi. Hay que sumar de tres en tres.
No, está claro. Pues que así llevamos desde que le ganamos al Celta 3-1. Por lo tanto, creo que lo hemos valorado muchas veces, lo hemos comentado muchas veces. Es un problema de plantilla. También el entrenador con esta plantilla no puede seguir. Si le dan refuerzos, mejoraría el entrenador también con la plantilla. Es que es algo difícil de entender. Sinceramente, yo no confío en Manolo González, lo he dicho, tampoco en esta plantilla actual, y por lo tanto yo creo que si no hay un milagro, este equipo va camino de segunda división. Vamos a ver con los refuerzos, pero por ejemplo el fichaje de Roberto Fernández, que yo sepa está ya en Barcelona, pero oficialmente en el club no ha dicho nada, es un chaval de 22 años. Claro, podría darse el caso, Quique, que este jugador tuviera ficha del filial, y de esta manera te ahorras un 80% del salario para la masa salarial, dentro del límite, y eso también es importante. Pero bueno, es que estamos hablando de un chico que no ha jugado nunca en Primera División en España.
No, está
que va de primera ref al Braga, claro. Que a ver, que a mí me han hablado muy bien de él, sí. Que es un delantero que puede ser que marque más goles que las tres toyas que han venido. También.
Pero no estamos para experimentos, Javi, hay que acertar con las fichas.
Ya, pero ¿a quién vas a traer? ¿Con qué dinero lo vas a traer?
Sí.
Claro, si no se va nadie es muy difícil. Como dice Quique, el tema Cardona, ojalá se fuera. Pero también que se fuera Vélez, que se fuera Guado, que se fuera Salvi, que se fuera Peramilla. Jugadores que no cuentan. Pero es muy difícil sacar a futbolistas que tienen una... Primero contrato a algunos y luego tienen un salario muy elevado. Es decir, el Español paga muy bien. Y creo que es uno de los mayores errores que ha cometido el club en los últimos años. El dar salarios a jugadores que no se lo merecen. Aunque la verdad es que la culpa no la tienen los jugadores. La culpa no tiene los jugadores, la culpa la tiene el club. Por eso estoy hablando del club. Y luego la planificación de Garagarza en estos dos años ha sido... para que es que no puede pasar más por la Danijar que este hombre. Pero bueno, parece que es Dios ahora.
Que clar, és que una cosa, Joan, clar, si tu dius no, és que ara hem de fitxar tres jugadors que ajudin a millorar la plantilla. Clar, és que l'altre dia hi havia sis tios fitxats per Garava Garza que no comptaven per res. Els tres nous,
claro.
Un Ubar, Aguado i Salvi.
Sí, estaven en la grada. I luego los tres delanteros que trae para sustituir a Martín... están en el banquillo. Sí. Es decir, es increíble. Que no, que yo ahí felicito a Manolo, que a mí el equipo que saca Manolo me pareció el mejor que se puede sacar. Yo ahí no voy a decir nada. Otra cosa luego es que los jugadores pues no tengan calidad, que les tiemble las piernas al final de los partidos, porque si no es por Joan, acabamos palmando. Sí, sí. Acabamos palmando, está claro.
En fin.
Entonces, hay que hacer algo. Eso es impepinable que... con lo que tenemos ahora nos vamos a segunda.
Divendres una altra final. Javi, gràcies.
Buenas tardes.
Que vagi bé, Quique.
Bona tarda.
Això a l'Espanyol, al Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Victòria al camp de l'Alavés, 0-1, Petroli, perquè l'equip no va jugar bé i es va trobar amb la victòria al final.
Sí, jo crec que és la primera vegada aquesta temporada que la sort ha fet costat al Girona amb aquest 0-1, gol de Solís, primer gol de John Solís amb la samarreta del Girona, tot per tancar la primera volta de la Lliga, un Girona que tanca aquesta primera volta amb 28 punts, setè, és a dos de la zona europea, és a dos punts del sisè, el Mallorca, i el cinquè, el Villarreal, els dos estan amb 30 punts. Mira, fa un any, ja sé que comparar amb la temporada passada és impossible perquè no es pot millorar i igualar, doncs també molt complicat. Però ara fa un any, final de la primera volta, el Girona tenia 20 punts més. 28 ara, tenia 48. Els mateixos que el líder, el Real Madrid, només havia perdut un partit contra el Real Madrid i havia cedit 3 empats. Parla Michel.
Bueno, és una bona xifra per les tres competicions. Per mi la cagada és la Copa, però penso que Champions, dos, tres partits, hem merescut més. I el equip en la Liga ha tingut moments molt bons i altres dolents. Necessito més continuïtat per lluitar per Europa. Necessitem més continuïtat. Necessito que l'equip tinga aquesta regularitat per lluitar per Europa.
De moment ha estat la lluita per Europa amb aquesta setena posició. De cara al partit, el proper Girona-Sevilla, 2 de la tarda, que ha canviat d'horari amb els vuitens de la Copa que tenim aquesta setmana, no estarà Yangel Herrera per sanció i en principi ha d'estar Miguel Gutiérrez, que no va acabar el partit. En realitat, als 33 minuts va ser canviat per Danjuma, però explicava a Mitchell que li va dir el mateix Miguel Gutiérrez que només és un cop. Per cert, va reaparèixer Sigankov, que per ser Europa entenem que necessita la millor versió el Girona de Víctor Sigankov.
Anem a la Lliga Femenina, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que teníem duel català aquesta jornada, se'l van dur amb facilitat al Barça.
Sí, i un derbi vist per sentència abans del descans amb els gols de Vicky López, Aitana i Eva Pajo. Segueix el passeig del Barça, la Lliga F, el conjunt de Pere Romeu acaba la primera volta amb el ple de victòries 15 de 15, després de superar 6-0 al Levante Badalona. Un Barça que va anar més a la segona part amb les dianes de Rolfo, Salma i Quique Nazaret, primera victòria de l'any del Johan i segona millor entrada de la temporada. Parla Vicky López, que va aprofitar les rotacions i els minuts de Pere Romeu després de la baixa d'última hora de Graham Hansen per lesió.
Creo que somos el mejor equipo del mundo. Ser el mejor equipo del mundo tiene estas cosas. Todas entramos enchufadas siempre, no solo las que juegan de titular, sino las que entran luego. Y pues a seguir así y que sea un 2025 lleno de éxito.
Amb el 6-0 el Barça ja ha superat els 100 gols d'aquesta temporada. Per contra, Levante Badalona porta 8 setmanes sense guanyar. També va perdre l'Espanyol a casa contra l'Atlètic Club per 1-2 i posa fi a una ratxa de 3 mesos sense conèixer la derrota.
I tanquem el bloc dedicat al futbol amb la primera federació. Com ha anat la jornada, Gil?
La última de la primera volta, 19 partits que ens porten un bon empat del filial del Barça Atlètic que va igualar 1-1 al camp de la Cultural. El Barça ve 12 amb 23 punts, però alerta, els mateixos que Osasuna B, que és el que comença a marcar la zona de descens, l'Averaix salva els d'Albert Sánchez, amb la debacle de l'Andorra, que va caure 3-0 al camp de l'Arenteiro, i el Nàstic, que acaba quart en zona de playoff després de la golejada 5-0 contra la Gimnàstica Segoviana. Tot va sortir bé per l'equip on juga Marc Montalvo.
Bueno, està clar que el descans, no, de tants dies ens ha anat bé a tots per recargar piles, per tornar d'una altra manera, tant mental com físicament, i bueno, el que està clar és que avui s'ha fet un partit molt bo, ja et dic, no, ens ha sortit tot, 5 gols, no, que jo crec que fa que no fem 5 gols molt de temps, i ja està, al final ara comencem una segona volta molt il·lusionant, amb moltes ganes, i que millor manera que començar aquest 2025 amb una victòria així a casa.
Propera jornada, tercer contra quart, Real Sociedad B Nàstic i diumenge Andorra Atlètic de Bilbao B i Barça B Pontferradina.
3:53, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Minya Mar, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Albert, havia de guanyar el Barça sí o sí a la pista del Gran Canària i va guanyar.
Sí, 74-77 i continua aquesta batalla ara una mica més clara perquè ara defensa posició de Copa al Futbol Club Barcelona de cara a l'última jornada de la primera volta de la Lliga Endesa. Recordo classificació, 7è Baxi Manresa, 9 victòries, 8è Barça, 8 triomfs, 9è Casademont Saragossa, 8 victòries, 10è Baskonia, 7 triomfs, 11è Ucamp de Múrcia amb 7 victòries. Tots aquests equips tenen opcions. Ara defensa en posició de Copa el Baxi Manresa i el Futbol Club Barcelona. Última jornada que no és unificada, proper cap de setmana, el punt d'atenció pel Barça. Barça, Bilbao, bàsquet, diumenge 6 de la tarda al Palau Blaugrana. En realitat, el Barça té 3 partits consecutius al Palau Blaugrana, dimecres, divendres, Eurolliga, i després aquest de diumenge absolutament decisiu. El Barça es classifica si guanya el Bilbao i es dona un d'aquests supòsits. Que perdi el Casademont Saragossa, el primer. Que guanyi Casademont Saragossa, però que no li remonti la baraix més 21 al Barça. O, si guanya Saragossa, li remonta la baraix, també classifica el Barça, si perd el Baxi Manresa, i el Barça li remonta la baraix, que ara és de més 5 pel conjunt Manresa. Però, bàsicament, tot passa per guanyar el Bilbao Basket. Parla l'entrenador del conjunt blaugrana, Joan Peñarroya.
La Copa es evidente que es un objetivo. Vamos a ver cómo serán los resultados. Está claro que tenemos que ganar a Bilbao en casa y luego hay que ver y también encontrar seguramente el tema de la baraix. Pero a partir de aquí, miércoles y viernes tenemos doble jornada de Euroliga, con lo cual otra semana muy dura para nosotros, como está siendo este calendario.
Anem a veure com està Àlex Abrines, que va rebre un fort cop a la tíbia de la cama esquerra en el darrer quart del partit. No va poder continuar, però d'inici es descarta que hi hagi fractura. Ve el Manresa, que va guanyar la pista sempre complicada d'un rival directe per ser a la Copa, com és el Casademont Saragossa. I atenció al mèrit, Efecto Moncho, a Girona, ha sortit el bàsquet Girona del descens. 3 victòries seguides, Jaiopos Lleida, Futbol Club Barcelona i l'última per la victòria, però pel com, 96-67 davant el Baskonia.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb tennis, que ja està en marxa l'Open d'Austràlia. Aquest matí ha jugat i ha guanyat Carlos Alcaraz. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Ante Shevchenko en su estreno en Austràlia por 3-0. La segunda ronda se enfrentará el murciano al japonés Nishioka el miércoles. El murciano ha reconocido que está cambiando su manera de sacar y que mejorar el servicio le llevará un tiempo.
Hoy pues me ha costado un poquito el saque, es algo que voy a coger seguro, que al final todo lo nuevo pues siempre cuesta un poquito al principio y conforme vayan pasando los días espero y yo creo que va a ir a mejor. Y la derecha pues bien, yo creo que en general mi juego ha sido un buen tenis, con las pequeñas cosillas, ¿no?, que tengo que mejorar, que yo creo que es normal, bueno, coger el ritmo de competición y yo creo que los próximos días irá mucho mejor.
Clasificados también los españoles Carballés y Davidovich, además de los favoritos Sinner, Aliasim, Tiafoe y Djokovic, que cedió el primer set ante el joven norteamericano de 19 años, Basaraberi, para ganar por 3-1. Han caído el español andaluce, además de Tsitsipas, Kyrgios y Dimitrov.
Superstar.
Ha goleado al Real Madrid 5-2. No sé si te quedan ganas o interés esta noche antes de irte a la cama de ver el partido repetido. Gracias.
No creo. Estoy reventadito.
Luis Enrique, el Gil i la Gila, les tres úniques persones d'aquest planeta que no tenien ganes de veure el partit.
Va sopar, Gil?
Bueno, vam fer un per justificar la pastilla de la nit, no gran cosa. No
per
gran
fer coixí, no? Una mica
per fer coixí, sí, que no caigués allò a l'estómac buit, no fos cas que tinguéssim ja...
No es pot guanyar sempre, Gil.
Això és el que li va dir Florentino a Modric, no? Cosa que m'ha sorprès. Alguna final teníamos que perder, sí. No, Luca? Bueno, ens hem jugat a los chinos, ha guanyat la Gila i he vingut jo a donar la cara, però tenint en compte que no vindrà cap lateral i que no vindrà cap central i que no vindrà cap mig centro, a veure, pinta feo. Sí que és, potser sí que ara comença una nova era. Rematem això, Ballori. Lo Celso s'ha sotmès a proves mèdiques. Dubte pel Barça-Betis de Copa. I la notícia del dia, Rayo i Mallorca. Hores d'ara no poden fitxar en aquesta finestra, de fet a les tres properes, perquè els castiga la FIFA perquè no han pagat drets de formació i promoció.
Marxarem actualitzant l'enquesta Barça. Cau el primer títol, quants més cauran? Cap més, 8%, un més, 35%, dos més, 32%, triplet, tres més, 25%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.